Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça jugarà la final de la Copa del Rei el dia 17 d'abril a l'estadi de la Cartuja a Sevilla i ho farà després d'una trajectòria a la competició marcada per l'èpica. Ahir, nit vibrant al Camp Nou, que va tenir tots els ingredients d'una remuntada èpica amb Ter Stegen aturant un penal, amb Piqué fent el gol al darrer instant que igualava l'eliminatòria i que obria el camí de la pròrroga. Menció especial també per Ronald Koeman, que ha sabut trobar la clau per superar tant dissabte passat al Pizjuán com ahir a l'estadi del Camp Nou a un rival tan dur com és el Sevilla. Ahir només va faltar una cosa, el públic. La seva absència, però, encara segurament li afegeix més mèrit el que va fer el Barça ahir. Després d'uns dies de vergonya institucional, l'equip li va donar ahir una bona alegria a l'afició, una afició necessitada de bons moments. Piqué va acabar tocat, li han fet proves, té un esguinç al lligament lateral intern del genoll dret i de moment és baixa pels propers partits. El Barça, doncs, que jugarà la final de Copa, veurem si contra el Llevant o contra l'Atlètic Club, que s'enfronten aquesta nit a partir de les 9 al Ciutat de València amb tiempo de juego des de mitja hora abans. Recordem, empat a 1 del partit d'anada, Llevant que busca la primera final de la seva història. A tot això, estem a 3 dies per les eleccions a la presidència del Barça. Ahir els 3 candidats van presenciar junts el partit a la llotja del Camp Nou i aquesta nit tots 3 seran entrevistats al Partidazo de COPE per Juanma Castaño. Nosaltres avui tanquem el cicle d'entrevistes electorals que hem vingut mantenint els últims dies amb el Marc Duc, de la candidatura de Víctor Font. A segona divisió, demà l'Espanyol obre la jornada. Repol Oviedo, a partir de les 9. RDT, Òscar Gil i Vadillo són dubte pel partit. El Girona rebrà l'Almeria diumenge i també diumenge Màlaga-Sabadell. En futbol femení, el Barça ha posat peu i mig als quarts de final de la Champions, després de golejar ahir el Fortuna danès per 4-0 amb hat-trick de Jennifer Hermoso. El partit de tornada dimecres que ve a Dinamarca. En bàsquet ja tenim a Pau Gasol des d'ahir a la tarda a Barcelona. Avui passa revisió mèdica, el presentaran la setmana que ve. Avui comença la Copa de la Reina a València. Avui tenim els 2 primers partits de quarts de final. A l'Uni Girona obre el foc a partir de 4:45 davant de l'Estudiantes. A l'Eurocup, derrota ahir de l'Andorra a la pista de l'Unix Kazan per 85-63. En atletisme arrenquen els europeus sota sostre de Torun a Polònia amb Anna Peleteiro, Jorge Ureña i Álvaro de Arriba, que defensen títol. I un parell de coses més. En handbol, victòria del Barça a la Champions ahir per 42-34 davant del AC Motor per tancar la fase de grups en 14 victòries en 14 partits. És nou rècord de la competició. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta afronta avui el tercer partit de la segona bombolla de la Champions a Budapest. La cita a 4:45 davant del Hannover. Ahir, victòria davant del Jadran per 12-9. Avui comentarem la jugada al debat d'Esports COPE amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: qui va ser l'home clau de la remuntada? Guanya Ter Stegen, 58%, Piqué, 16%, Dembélé, 3%, Ronald Koeman, 23% dels vots. I en clau espanyol, us preguntem qui punxarà aquesta jornada. Creieu que l'Espanyol només el 7%, que el Girona el 13%, que el Mallorca, perdó, el 13%, que l'Almeria el 45% i que cap dels 3 el 35%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Sí, señor, ahora mismo, precisamente Paco es Luke de Jong, el que la mete para Jordán por la parte derecha, para el hospital, para Dembélé, ¡fuera! Primer tiro, pero desviado, buscaba la escuadra derecha de la portería. Ahí está Serginho Dest. Vamos a ver si puede irse de Marcos Acuña. La deja atrás para Dembélé, ¡fuera! Dembélé en la frontal del área, Dembélé, Galité, tira. Golazo. Vaya golazo. Qué vaya. Fraternité. Dembélé. Pedri para Leo sin recorte. La tira. Salvaron en la línea de gol Marcos Acuña. Griezmann abriendo para Dembélé. Centra Dembélé. Alba. Al larguero. Tijera de Jordi Alba. Balón al larguero. Penalti, Mingueza.
Pues claro.
Y puede ser segunda amarilla.
¿Qué tenía que ser?
Puede ser segunda amarilla.
Se come el árbitro, Busquets y Piqué.
Ter Stegen, dispuesto a parar, tirará. Lucas Ocampos, tiró Campos. Ter Stegen paró.
He dicho que Ter Stegen había parado algunos penaltis.
Ha parado Ter Stegen, se lanzó por bajo a la derecha. Ahí está Griezmann, el remate. Pique gol. Gerard Piqué. Barça 2. Gerard de cabeza. Piqué. Sevilla 0. Comenzó la prórroga, la primera parte de la prórroga con saque de centro de Leo Messi. Jordi Alba. ¡Prende y gol! ¡Gol! Ha cantado para mí también el portero. El centro de Jordi Alba. El remate de Brenway que no puede atajar el portero. Se cuela. Final. Copa de su majestad el rey, el Barça a la final.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa. Quina pel·lícula la d'ahir, del Barça 3 Sevilla 0, que classifica el Barça per la final de la Copa del Rei, 17 d'abril a Sevilla, la Cartuja, o contra el Llevant o contra l'Atlètic Club, que s'enfronten avui en la segona semifinal amb empat a 1 de l'anada. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Quina gran nit la d'ahir, Va tenir de tot el partit,
Sí, llàstima que no hi havia públic al Camp Nou. Perquè si no, doncs, haguessin de donar alè al Barça. Però sembla que no el va necessitar, per exemple, perquè si hi ha públic, arribaria el gol aquell de Piqué, pràcticament al minut 94, però no hi havia públic i tenia molta energia el Barça. El Barça que està molt seriós des del partit de l'altre dia a Sevilla, en partit de Lliga, i també molt seriós, amb moltes ganes, corrent molt amb energia, amb intensitat, i jo crec que va ser just el que, per exemple, Ter Stegen va parar el penal, va ser molt just, i que després Piqué posés el Barça doncs, a la pròrroga. I crec que és merescuda la classificació del Barça per a la final perquè va ser molt superior.
Sí, senyor. Recuperem un parell de documents postpartit, començant pel míster. Ronald Koeman, la d'ahir, va dir va ser la nit més feliç des de que entren al Barça.
Yo creo que es un paso para estar y para intentar ganar un título importante. Y yo creo que además con un resultado de 2-0 nuestro contra, yo creo que tuvimos que hacer un partido muy completo que hemos hecho. Y yo creo que como entrenador no se puede pedir más de tus jugadores. Yo creo que hemos luchado, hemos creado, hemos jugado además físicamente, hemos aguantado hasta el último segundo. Y yo creo que merecimos pasar y merecimos jugar la final por ser mejor equipo en los dos partidos.
I Ter Stegen, l'esteu votant clarament com a home clau del partit. Si no li arriba a aturar el penal a Ocampo, segurament el Barça avui no estaria a la final de Copa.
Bueno, seguro. La verdad es que si nos marcan un gol ya sabemos de que esto se hace bastante complicado, pero aparte de eso creo que hicimos un partido bastante completo y nos merecimos esto. Para mí siempre es bueno ayudar al equipo y con esta bueno con este penalti que siempre también es lotería, ¿no? Porque nunca se sabe, pero al final pues súper contento por la victoria, que es lo más importante. Nosotros no dejamos de creer en lo que hacemos y vamos mejorando y esperamos de que podemos ganar este título y por lo demás ya vamos a ver.
Ja vamos a ver, sí, fa uns dies feia sensació de que el Barça estava mort en totes les competicions i de sobte està enganxat a la Lliga, està a la final de Copa i el tema de la Champions és un altre tema. Tenim també l'Helena Condis. Què tal, Helena? Bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Vas trigar una bona nit per tornar a l'estadi del Camp Nou gairebé un any després, eh?
Sí, sí, aquest diumenge es complirà un any des de l'últim partit del Camp Nou i la veritat és que sí, va estar bé, no?, ser ahir present en una altra remuntada històrica que recordaran els barcelonistes en els últims anys i és això, va faltar el públic, però el que va demostrar l'equip és que creien que era possible i un dels que més hi confiava, que ho va dir just després de la victòria al Pizjuán, era Piqué i ho va demostrar amb un gol agònic al minut 93 en temps afegit a 40 segons perquè l'àrbitre xiulés al final del partit.
Sí, sí, Piqué, juntament amb Ter Stegen, els homes del partit, va acabar coix, Helena, va acabar tocat del genoll. Aquest matí s'ha confirmat que té una lesió, però no és excessivament greu.
Té un esguinç al lligament lateral intern del genoll dret, que és el mateix genoll que es va lesionar el mes de novembre, que el va tenir gairebé 3 mesos de baixa, però en aquest cas la lesió és menor perquè no té afectat el creuat posterior com si l'anterior vegada. Això suposaria doncs, que el temps de baixa evidentment fos inferior. El comunicat del Barça no especifica el grau de l'esguinç, que és el que determina quant de temps estarà fora, per quant de temps en té Piqué per recuperar-se. Segons experts que hem consultat, podria anar a aquesta lesió de les 2-3 setmanes fins les 6, però com que Piqué va acabar saltant els últims minuts, es podria confirmar el pronòstic més lleu, que serien 2-3 setmanes. Per tant, el que descartem segur és a Piqué aquest dissabte al Sadar en Lliga, també per París dimecres que ve en Champions, podria quedar-se fora també els 2 següents partits de Lliga, Huesca i Real Societat, i aprofitar l'aturada de seleccions per fer net i reaparèixer d'aquí un mes el 4 d'abril contra el Valladolid, si és que ja està recuperat. Avui Piqué l'hem vist animat, ha arribat a la ciutat esportiva, ha saludat els aficionats que sempre estan allà presents i fins i tot s'ha fet algun que altre selfie.
Molt bé. No hi ha res més, no? Perquè Dembélé també al tram final del partit es tocava el bessó, la resta estan bé, no?
Sí, Dembélé avui és cert que s'ha quedat fent treball específic al marge, no ha saltat a la gespa amb els seus companys, però està bé. De fet, és un altre Dembélé, eh? I sumava el seu 18è partit consecutiu jugant. Mai havia pogut encadenar tants partits seguits al camp des que és al Barça en les seves 4 temporades i mitja i això també doncs, és mèrit de Koeman i del seu staff tècnic que estan treballant millor que mai amb Ousmane Dembélé. L'altre nom propi és el de Pedri, que va signar un partidàs, encara ens va deixar més bocabadats després de veure el dissabte amb crosses. Va disputar 89 minuts sense cap problema, sense cap dolor físic i, per tant, estarà disponible per a aquest proper partit de Lliga dissabte al camp de l'Osasuna.
Molt bé. Alguna cosa més, Helena? Hi va haver tensió al final del partit també, perquè el partit va tenir una càrrega emotiva forta,
És que a la pròrroga, més que narrar el partit, en molts moments estàvem narrant que les targetes grogues o fins i tot vermelles que estàvem veient a la banqueta del Sevilla, una per Aleix Vidal, expulsat De Jong, els dos havien jugat el partit i quan estaven ja a la grada com a futbolistes substituïts van veure cartolina. També el preparador físic de Lopetegui, Òscar Caro, va haver d'anar cap al vestidor en vermella directa per queixes a l'àrbitre. Lopetegui també va acabar el partit amb groga. Després, és veritat que al final va dir que sabia en les declaracions a postpartit que s'havia mossegat la llengua i que a vegades s'havien de tragar el verí per evitar ser sancionats. I després al túnel de vestidors hi va haver esbroncada, no hi era ni Koeman ni Lopetegui, si hi havia jugadors, Monchi, i evidentment es va respirar tensió, que és la mateixa tensió que vam viure i vam explicar durant Tiempo de Juego el tram final del partit en la pròrroga, sobretot per part de la banqueta del Sevilla.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Un minut de publicitat i entrevista electoral.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
3 i 22 minuts de la tarda. Tenim el Marc Duch, membre fundador i president del grup Manifest Blaugrana i membre de la candidatura de Víctor Font en l'àrea social. Marc, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs? Tot bé?
Molt bé, home.
Molt bé. Quina nit la d'ahir, Marc? Emocionant,
Sí, sí, home, ja ens tocava viure moments aquests de glòria o de joia per disfrutar i emocionar-nos.
No? Bona tarda. Dit, sí. Perdona, Marc, bona tarda. Vas estar a la llotja amb el Víctor Font o no?
No, tinc aquest privilegi encara.
No. Molt bé.
Escolta, feia falta una alegria, Marc, a l'afició del Barça últimament. A nivell esportiu la situació ha estat complicada, però sobretot a nivell institucional els últims dies han estat durs,
Sí, jo crec que sí. Jo crec que ens feia falta a tots mirar una miqueta al terreny de joc, mirar una miqueta a la gespa i veure un retorn, sobretot emocional, sobretot d'entrega de l'equip, de dedicació, d'esforç, i al final també amb un resultat i amb una remuntada d'aquestes que tant ens agraden i que home, l'hem fet amb el camp buit, cosa que li dona encara més valor. O sigui, d'aquí un aplaudiment als jugadors i al Ronald Koeman, perquè la feina va ser molt bona.
Sí, perquè si hi hagués públic, tothom diria... Bé, l'alè del públic va propiciar doncs l'últim gol, el gol abans de la pròrroga de Gerard Piqué, al minut 94 i tal, però l'equip no el va necessitar. Té tanta confiança i es considera tan superior, no?
Sí, per això lo important és això. Lo important és l'actitud de l'equip davant d'aquests reptes. És una actitud bona. No han necessitat en aquesta ocasió una cosa que, per altra banda, és totalment imprescindible, que és el suport i el caliu de l'afició, però en aquesta ocasió més valor afegit encara en aquesta remuntada. Al final són unes semis que et donen pas a una final de Copa, no és un partit menor, no és una cosa menor. O sigui que realment la motivació era màxima i la satisfacció que ens han entregat al final també ha sigut màxima.
Ara et pregunto per temes de la candidatura, però abans, Marc, et vull demanar pel que ha passat els últims dies, les detencions de Bartomeu i companyia. No crec que t'hagi sorprès molt tot el que ha passat. Imagino que per això, entre d'altres coses, es vas involucrar tant en el procés del vot de censura, no, Marc?
Sí, al final, com tu dius, no és una cosa que ens sorprengui, no és una cosa que ens agafi d'imprevisto, que es diu, però sí que t'he d'admetre que la magnitud que està prenent tot plegat se'ns escapa una miqueta, perquè una cosa que semblava ser una campanya així orquestrada per desacreditar jugadors i exjugadors i tal, acaba sent potser una cosa molt més greu i molt més profunda, amb la qual cosa, home, d'entrada, tristor i lamentar que el club, que l'escut del club aparegui a la premsa internacional relacionada amb aquest tipus d'esdeveniments. I a partir d'aquí, doncs, que actuï la justícia fins on hagi d'actuar, però és evident que això és una fotografia de la situació dramàtica a nivell institucional que té el club. Recordem que el president Bartomeu i tots els seus companys de junta sempre deien que no, que la crisi era només esportiva, sí, sí. I que no n'hi havia per tant. Mm. Home, tenim el club judicialitzat, no, lo següent, el tenim en una situació crítica a nivell d'imatge internacional. Jo crec que al final tot això és el fruit de molts anys de deixadesa, de manca de control intern, de manca de processos de revisió i de vigilància, i al final ens trobem en una situació ara ja pràcticament delictiva, a falta de presumpció d'innocència, evidentment, etcètera, però, home, si està tan avançat com sembla, home, la cosa és molt greu.
I saps si Víctor Font es personarà com a acusació particular?
Ell en particular, el Víctor? Sí. Home, no ho crec. Bueno, no ho sé, li hauríeu de preguntar a ell, perquè, evidentment, és una de les...
Perquè surt, no?, els papers al sumari,
sí,
surt.
Sí, és una de les persones assenyalades i investigades. També ho va ser manifest de Brana en el seu dia, sortia en algun dels informes que es van publicar. Al final jo crec que aquí han investigat o han monitoritzat a tothom qui més o menys els molestava una miqueta. Mm. Però no ho sé sincerament si es personarà o no, és una decisió purament seva.
Marc, durant el procés del vot de censura vas dir que no tenies intenció d'involucrar-te en el procés electoral amb cap candidatura. Què t'ha fet canviar d'opinió i per què t'has involucrat en el grup de Víctor Font?
Doncs ho vaig explicar el dia de la presentació i bàsicament és la permeabilitat i la capacitat de donar espai per treballar que ha ofert, sí, el futur, a perfils com el meu, a gent que simplement té ganes de fer coses amb el club, té ganes d'aportar-li i millorar-lo, i des d'aquest punt de vista sempre és molt bo que la gent que engega processos electorals estigui oberta a escoltar i a aplicar aquest tipus de millores. En el moment en què em plantegen incorpora't a l'àrea social i a més fes-ho amb allò que tu creus i amb allò que has estat defensant durant els últims 5 anys, home, es fa difícil dir que no, de veritat.
Mm. Un dels principals objectius que teniu o que tindríeu és que el soci participi més en la vida del club?
Sí, que participi més, que estigui més al corrent, que pugui prendre decisions, que els mecanismes interns de control del club estiguin més a l'abast del soci, que no hi hagi culs de sac normatius, que no sigui un partit d'esquaix entre el soci i el club. La sensació des de la... A més, ja ho he viscut en primera persona, la sensació des de l'òptica del soci és que el club és una paret contra la qual pots anar tirant pilotes, sempre te les retorna, però no t'acaba de donar mai solució i resposta a res. Això no pot ser, no es pot treballar així, no és el que entenem per un club sa i saludable. Per tant, tot això s'ha de reformar de dalt a baix per tal que el club sigui realment un club democràtic i dels socis.
Mm-hmm. S'ha parlat molt al voltant de la candidatura del Víctor durant tot el procés electoral, de Xavi, de Jordi Cruyff, hem tingut també el capítol d'Albert Benages. A la candidatura, Marc, esteu decebuts amb algun d'aquests personatges, amb alguna d'aquestes persones?
No, decebuts no. Home, sí que ens hagués agradat, segurament, diguem-ne que tenir, poder-los lluir més per entendre'ns, però al final el treball que s'ha fet amb tots ells és un treball llarg recorregut, jo sobretot pel que m'expliquen, perquè com sabeu jo no hi era, però sí que em diuen que hi ha un treball, i a més mal crec perquè l'he vist en paper, hi ha un treball d'anys, per tant, aquí el que es defensa és un projecte, una idea, un concepte d'aquest cas esportiu, molt treballat amb gent com Albert Benages, com Jordi Cruyff o com Xavi, que les persones ideals per executar-lo són Albert Benages, Jordi Cruyff i Xavi, evidentment que sí, i la prova de que són ideals és que altres candidatures els volen incorporar i han dit que els incorporaran. Fantàstic. Si del que es tracta és de sumar talent. Ara, els que hi confien de veritat, els que hi han treballat de veritat, són la gent de Sí al Futur, perquè han desenvolupat amb el Juli López i amb el Víctor, han desenvolupat un projecte esportiu amb ells, amb Jordi Cruyff, amb Xavi, amb Albert Benages, amb Joan Vilà, amb Paco Cirulo, amb tota aquesta gent. Per tant, a mi em fa fins i tot certa gràcia que ara tothom es pugi al carro d'Albert Benages, o tothom es pugi al carro de Jordi Cruyff, home, i els que han treballat són els de Sí al Futur, doncs donem-li valor en aquest treball, no?
A lo millor ha faltat una mica que Xavi, per exemple, digués Xavi, 2 punts, cometes, i treballat durant molt temps amb Víctor Font.
Bé, el Víctor l'altre dia ho va dir molt clar. Si surt Xavi a desmentir qualsevol de les coses que ha dit...
Però no només a desmentir, sinó a dir, ei, sí, jo he treballat amb el senyor Víctor Font.
Home, que porta molts anys parlant amb Víctor Font, sí que ho ha dit el Xavi, en alguna entrevista.
Sí, hi ha alguna entrevista que consta, però al final també hem d'entendre el Xavi, hem d'entendre el Jordi. Al final ells són professionals, es deuen als seus clubs, tenen la seva vida i van, diguem-ne, van als seus ritmes. Per tant, jo personalment jo no veig amb cor d'exigir-li res al Xavi, i menys quan ha estat treballant colze amb colze amb el Víctor durant anys per construir aquest projecte. Ara jo no veig amb cor d'exigir-li res, entre d'altres coses, perquè el Xavi al final farà el que voldrà, perquè per això és un mite del Barça. Ara, qui ha desenvolupat un projecte esportiu pel club amb el Xavi és Víctor Font. Per tant, jo crec que això s'ha de posar en valor.
Estem a només 3 dies de les eleccions del gran dia. Marc, quines sensacions a la candidatura?
Bé, bones, optimistes, perquè el procés que portem en les últimes setmanes és molt bo. Estem rebent un feedback boníssim de la gent i bé, i esperant a veure el dia 7, què vota la gent, esperant a veure què s'ha votat ja per correu. Una llei.
Detall important aquest, Marc? Detall important.
Molt important, molt important.
Ja veurem.
Molt important, perquè al final hi ha hagut 20.000 socis aproximadament que han hagut de votar per correu. Diguem-ne que coneixent parcialment tot el circ electoral, perquè no van poder gaudir de debats entre els candidats abans de votar, etc. Però bé, són molts socis, són molts vots, 20.000. Veurem com ha anat, és la primera vegada que passa. Però bé, convençuts que el dia 7 tindrà moltíssima més gent a votar, que tindrem una participació molt bona i, home, esperant guanyar, evidentment.
Sí, sí, i votant abans de tota aquesta moguda, no?, del Bartomeu i tal. Teniu enquestes de darrera hora?
No, crec que no, la veritat és que no. Crec que s'ha anat fent alguna consulta que altra, però no em consta que n'hi hagi.
Molt bé. Marc Duch, com sempre, gràcies per atendre'ns, abraçada forta i molta sort, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adeu. Rematem la informació electoral del dia, els candidats que fan els seus últims actes. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Tu has anat a un acte aquest matí de Toni Freixa, que ha fet un anunci important, a més.
Sí, una roda de premsa on ha anunciat el que diu és l'acord més alt en el món de l'esport, no només en el futbol, per un patrocini en una samarreta. 60 milions d'euros anuals seria l'acord que ha arribat amb una empresa, ara l'escoltarem a Toni Freixa, i també un detall important que diu que si no guanya les eleccions diumenge ho posarà a disposició del club. Avui era una roda de premsa a l'Hotel Barceló Sants on també parlava, evidentment, de l'actualitat i del partit d'ahir. Era la manera que té de tancar campanya, no ha fet una festa ni un acte en si, sinó aquesta roda de premsa, ha anunciat el patrocini i també que ahir estaven a la llotja els tres candidats que van abraçar-se amb els gols. També una anècdota que després explicaré després del tall. I sobre les paraules de Lluís Canut d'ahir al Partidazo, li han preguntat sobre que Koeman podria estar molest per sentir tota l'estona o tota aquesta campanya en nom de Xavi. Ha dit que potser sí, però que Koeman ha de ser el líder d'aquest projecte, que ahir va quedar clar, sobretot pels nanos, pels joves de la Masia, que són els qui compta Ronald Koeman i que Koeman deu liderar aquest projecte molts anys.
Bueno, Koeman es una pieza más del engranaje de una estructura deportiva que sí que quiere contar con el talento de casa y recuperar nuestra manera de gestionar deportivamente el club que en estos últimos años habíamos perdido. Y ciertamente con él contamos en esa posición de entrenador que consideramos que está haciendo muy bien su trabajo y ha tenido mucho mérito todo lo que ha hecho hasta ahora. Y por eso siempre hemos dicho que le respetaríamos el contrato que tiene vigente con el club. Sí, bueno, yo siempre, y más en esta ocasión que llevaba tanto tiempo sin ir al campo, pues yo celebré los 3 goles. El primero ya me levanté gritándolo y en el segundo, pues, ahí nos abrazamos y, entre los 3 y también en el tercero. O sea que fue un momento divertido.
Estaven els tres candidats convidats per Carles Tusquets, com va avançar a Tiempo de Juego diumenge, i l'anècdota és que en l'abraçada que es va fer amb Joan Laporta, les ulleres de Freixa van sortir volant a la llotja de les festivitats, en el gol de Gerard Piqué, que anava a la pròrroga. Anem ja amb aquest patrocini, que és el més alt, diu Freixa, de la història de l'esport i que dobla les xifres actuals de Rakuten.
Es un acuerdo con una empresa, una plataforma de intercambio de activos digitales con sede en Hong Kong, con accionistas de Silicon Valley, que se llama DSDAQ, DISDAQ, y que tiene un volumen de negociación diario de 10,1 billones de dólares. Y es un contrato por 5 años a partir de la temporada 22-23, por 60 millones de euros anuales para la camiseta del primer equipo, con la particularidad de que estamos trabajando para que cuando juguemos en casa la camiseta esté limpia de publicidad. Por lo tanto, yo creo que es un acuerdo magnífico.
I aquesta tarda, Víctor Fontaca, campanya a les 8, en un acte que farà també amb mitjans de comunicació, i Joan Laporta ho fa a les 5 al Camp del Júpiter.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I a la nit, Freixa, Font i Laporta passaran pel partidazo.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Barça volverá a ser sostenible económicamente. Tengo todas las cartas preparadas para, en su momento, jugarlas.
Citar a declarar al señor Bartomeu ante el juez no requiere que lo detengan los Mossos de Escuadra poniendo un...
Leo Messi está al frente de las necesidades y, por lo tanto, haremos todo lo posible para retenerle.
Señor Laporta, ¿pone usted la mano en el fuego por Bartomeu y su directiva? Señor Freixa, ¿se quedará Messi en el Barça? Señor Font, ¿cómo cambiará la crítica situación económica del club?
Quedan solo 72 horas de campaña y las elecciones en el Fútbol Club Barcelona se deciden en el partidazo de COPE.
Programón, el que tenemos por delante. Siente uno hasta vértigo ante un
Esta noche a las 11:30, Juanma Castaño entrevista a los tres candidatos a la presidencia.
Esta tiene que ser una semana que marque definitivamente un antes y un después en el Barça.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Joan Laporta, precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Estimem la Masia. Respecte per la formació integral com a persona i com a esportista, com a centre d'alt rendiment, com a fàbrica de somnis, com a vetlladors de traslladar els valors del club i del país. El futur passa per la Masia com a nucli central de l'equip. Estimem la Masia. Estimem el Barça. Joan Laporta.
I ara el debat Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Vaya xixarret del teu amic ahir, eh?
Bo.
Com la va clavar, eh?
No tinc paraules.
El crit que se sent de fons ets tu, no?
Després m'ho han dit, he rebut missatges per Twitter i sí, m'hauria d'haver callat, però no.
No, home, per què? Espontaneïtat, està bé. Molt bé, molt bé.
Liberté, Galité i Dembélé.
I Dembélé.
Ui, eh?
Sí, senyor. Ui.
Silvan de la Chateau de la Ville.
Ui, Silvan Marou, Chateau de la Tours de la Ville.
Junior. Minguella, què tal? Com estem?
Bona tarda, amics. Com estem?
Feia falta una alegria, eh?
Bueno, sí, una més.
Una més, sí. Sí, home, sí. La èpica ha marcat aquest recorregut del Barça per la Copa, perquè el dia del Granada té la també, sí. I ahir va ser una nit èpica, eh?
Bueno, jo crec que són els partits que li toca fer al Barça contra aquests equips. No vull desmereixer el partit d'ahir, però crec que és el que li toca amb aquest club, aquesta entitat i aquests jugadors.
Com va canviant la pel·lícula, Dani? Jo fa unes setmanes tenia la sensació de que la temporada estava pràcticament a nivell de lluita per títols finiquitada i ara tens la Copa, estàs a la final, a la Lliga estàs enganxat i la Champions jo crec que no hi ha cap opció, però en fi, com a mínim amb dues de les tres tens opcions.
Sí, que passa que canvia constantment i d'endavant cap enrere, vull dir, no em vull tornar molt boig perquè la Lliga, per exemple, jo ho veig molt difícil, no tant pel Madrid sinó per l'Atlético, ja, evidentment aquest cap de setmana és clau, a veure què passa, però jo, a mi la Lliga em costa imaginar, ara evidentment la Copa ets a un pas d'aixecar-la, amb tots els respectes per qui arribi a la final i s'ha de guanyar, jo la Champions ho veig impossible, però escolta, ens podem equivocar. Res és impossible en aquesta vida, però jo sóc molt feliç avui, fins i tot encara que el Barça hagués quedat eliminat, hagués rebut un gol, el penal l'hagués fotut a dins el Sevilla, m'és igual, però jo estic molt orgullós del que vaig veure futbolísticament de l'equip i amb això ja em dono per satisfet. Si a sobre es pot guanyar algun títol, mira, benvingut.
Què veus més cerca, la Liga o la Champions?
Buah, la Liga, però les dues coses les veo lejos.
Jo la Liga la veo bastante bien, eh?
La Liga. Sí.
Sí, muy bien. Ganas en Pamplona, que se espabilen ellos dos y estás ahí, ¿eh? Estás ahí.
Ya, pero si gana el Atlético...
Bueno, pero con una sensación de, ¿verdad?, de que estás bien.
Sí, no, bien estás. Això és indiscutible. Jo estic molt feliç amb com està l'equip.
Preguntadle a Paco González, Oli. Sí. En enero le dije, al final la Liga es lo de siempre.
Barça, sí, lo ha dicho
Madrid,
una antena,
Madrid,
sí.
Barça. A lo mismo sí. Antena, pues mira. Uh-huh. Paciencia, si... Ostras, yo creo que para la Liga y la Copa vamos bien, estamos bien, creo que lo he repetido muchas veces, pero nos falta equipo para la Champions, y no es que lo diga yo, sino que lo ha repetido también muchas veces incluso el propio Koeman.
¿Qué preferiu que pase?
Eso no quiere decir que no podamos remontar, ¿eh?
Verdad? Jo ho veig impossible. Verdad? Jo ho veig impossible, francament, eh?
El tema, quasi, el tema de... quasi impossible, no, quasi.
0-4, quasi. 0-4, eh?
Sí, quasi. Quasi.
Et poses 0-2 a la primera part, què passa?
Dos més a la segona i ja està, no?
Tiembla, Neymar.
No, hombre.
No us vingueu tan a dalt, home, no us vingueu tan a dalt.
Minuto 30, la primera parte, i van 0-2.
Entonces, però això es demana molt, eh? Que al minut 30 vagin
0-2. No, però no és demanar un impossible.
És quasi impossible, però no és impossible.
No, claro que no es imposible.
La lástima es que no, se perdió aquí 1-4 y aquí hicimos el tonto.
No se puede poner 0-2.
Mbappé i Neymar, si està o no està, no ho sabem. Mbappé, Neymar, no són Luke de Jong i en Messi, eh?
Que no ho són, però és molt difícil que un equip amb un resultat tan a favor surti tan enxufat des del minut 1.
Mira, no, tan de bo. Luchó muchísimo para estar en el partido de ida Piqué y ahora seguramente se pierde el de la vuelta.
Sí,
y ahí sí que le veo, con este dibujo que está haciendo Ronald Koeman, le veo trascendental la presencia de Piqué, no solamente por lo que hace vibrar a todo el equipo, sino por la seguridad que da atrás.
Totalmente.
¿Mantendríeu aquesta forma de jugar o qué?
Està funcionant,
jo sí,
no?
Jo sí.
Jo no la tocaria, el que passa és que el factor sorpresa, clar, jo ahir esperava que Lopetegui fes alguna cosa per... No va fer... Vull dir, sembla que es sorprengués tant com el partit de Lliga, jo encantat, però clar, no sé si tots els rivals... Sí, estic d'acord, el Sevilla va jugar com un equip petit i s'ha queixat dels àrbitres com un equip petit demà.
Júnior, digues.
Ah, exactament. Sí. No, jo crec que això, una, que van jugar com un equip petit i, per tant, no és cap referència... per afrontar el partit que tenim davant contra el PSG. Llavors, no m'atreviria a confirmar. El que estic pràcticament convençut, i em sap greu pel Dani, després del golarro que va fer el Dembélé,
ai,
és que ha de jugar Griezmann. Ho sento, Dani. Si a mi ahir...
Però ha de ser per Dembélé, ha de ser per Dembélé.
No, por favor.
No pot ser per un altre futbolista. Tu vols jugar amb tres centrals i amb Griezmann i sense Dembélé.
Dani, l'he intentat defensar a Dembélé, la seva evolució, perquè té unes condicions brutals com a futbolista, però és que al final haig de coincidir amb el que diu el meu pare, que és un futbolista amb potser les millors condicions del planter, traient a Messi, però és que no sap jugar.
Però això no m'ho diguis avui, Júnior, que va fotre una primera part escandalosa. El dia que no em fot ni una, et deixo que te'l carreguis.
Però bueno, Júnior, hay que jugar fuera de casa y Dembélé.
Salió Griezmann, que yo lo he machacado profundamente, y si no llega a salir, no ganamos el partido.
Por favor.
Bueno.
S'il vous plaît.
Jo a Dembélé fins i tot el veig treballant, corrent enrere, que abans no ho feia i ara...
Aleix Vidal, ahir va aturar una pujada de Aleix Vidal, sí. Va córrer, tenia, sempre que tocava la bola, tenia 3 o 4 defenses al voltant, ja només per això, sí. Encara que les fallés totes, només pel fet de que tingui 4 defenses pendent d'ell, jo crec que hauria de jugar sempre, però, en fi, tot són opinions.
Acabo preguntant-vos una cosa ràpida. Què voleu que passi en el derbi Atlètic de Madrid-Reial Madrid? Dani, què vols que passi?
Jo vull que guanyi el Madrid, perquè entenc el que diu el Júnior i penso com ell en general... però aquest any en concret jo no veig ni el Madrid ni el Barça bé, per tant em fa més por l'Atlético, per tant vull cap al Milan Atlético.
I tu, Júnior?
Igual, exactament el mateix, vull dir que guanyi el Madrid i que li faci 3 a l'Atlético de Madrid, és que més clar no puc ser.
I tu, Oli?
Si empaten no passa nada.
Un empat no està mal, no?
Tampoc està malament, no.
Va, molt bé. Veurem què passa. Aquí ho deixem de moment, amics. Oli, Dani, Júnior, gràcies, eh?
Una abraçada a tots.
Estem en contacte.
Adéu.
Seguim.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
El Barça de Koeman, on fire. Ara toca guanyar a Pamplona, el dia abans del derbi madrileny i les eleccions a la presidència. I nosaltres ho viurem amb tu.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Sadar, Osasuna, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso
i Guille Usquian.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tres 3:44, obrim el bloc dedicat als equips catalans de segona. Primer l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Aquí estic, Bajoli, bona tarda.
Bona tarda, que obre la jornada demà contra l'Oviedo i estem pendents de diversos jugadors que estan tocats.
Sí, noi, perquè el doctor Moreno ha parlat avui, i el doctor Moreno no és que sigui un altre, però és Vicente Moreno, perquè és ell, ja saps, el que dona les ordres de quan dir i de quina manera els comunicats mèdics de l'equip. No és tan transparent l'Espanyol com el Barça, en definitiva. RDT no està per jugar a titular, justet per arribar a la banqueta, com dèiem aquesta setmana. Atenció, Òscar Gil, baixa quasi segura, no ha entrenat ni un dia amb l'equip. Però clar, Miguelón també és baixa, recordes?
Sí.
Veurem qui juga, si Calero o Lluís López en la seva posició. I Vadillo tampoc ha entrenat durant tota la setmana. Això passa, doncs no ens informen i ens n'hem d'entrar. Així, a la roda de premsa del doctor Moreno.
En el seu cas ha entrenat poc en l'equip. Tenim que decidir ara també un poc el que fem. Avui pues, ja ha participat en l'entrenament, ha fet alguna cosa, però evidentment és poc. A Vadillo, que també té alguns problemes. Anem a veure. Òscar, no sé si arribarà o no al partit de demà. Ja l'altre dia tinguem que llevar-lo els últims minuts, li demanen el canvi i tampoc ha entrenat tota la setmana. Bueno, hi ha una sèrie de jugadors ahir que tenen problemes i bueno, hi ha que acabar de decidir, com sempre dic, de forma conjunta en els metges.
No plora per les baixes, però les té. Els jugadors suposo que sortiran motivats, no opina dels àrbitres i va partit a partit, com Simeone.
Y yo veo todos los partidos siempre difíciles. Si tienes enfrente a un equipo como el Oviedo, pues lo veo más allá. No me acuerdo ni quién es el siguiente. O sea, solo tengo la mente puesta en el Oviedo. Y sé que suena atópico, pero fijaros que uno de los mejores entrenadores, el mejor pagado, ¿no? También, ¿no? Simeone habla de esto, con lo cual los que estamos a años luz, pues tenemos que aprender y parecernos en algo, ¿no? Entonces intentamos también centrarnos en el próximo partido. Así que partido a partido.
El proper, senyor Moreno, és Miranda d'Ebro, però abans, el de demà a les 9, a Cornellà, arriba a l'Oviedo del Cuco Ziganda.
Gràcies, Quique.
A tu, adeu.
A l'Espanyol, que estarà pendent del que faci el Girona diumenge. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Perquè juga contra l'Almeria.
Sí, recordes que hi parlàvem, en aquesta segona part de la temporada, de la importància que han de tenir els partits a Montilivi pel Girona si vol intentar assolir una plaça de promoció per pujar. Doncs bé, primer Almeria i després Lugo. Són els propers partits del Girona i els dos a Montilivi, començant pel de diumenge, que és un partit d'entitat davant un dels equips que lluita no només per ficar el cap, que hi és, a la promoció per pujar, sinó per ficar el cap a l'ascens directe. És l'Almeria. I fixa't, a 3 dies la plantilla, el vestidor del Girona, parla molt i molt clar de la importància d'aquest enfrontament. Joel Bárcenas.
Hay partidos que hay que ganarlos sí o sí, y yo creo que el del domingo es uno. Sabemos lo que es Almería, le tenemos el respeto que se merece como club, pero nosotros tenemos que jugar a lo que estamos entrenando, a lo que el míster quiere, e intentar estar concentrado los 90 minutos, al que le toque, e intentar contrarrestar lo que ellos hacen para poder sacar la victoria, ¿no? Que es lo que queremos todos, ¿no?
Clar, contundent i directe al panameny, aquest Girona-Almeria del diumenge, 9 de la nit, és un dels grans partits marcats en vermell de la jornada 28 a la Lliga Smartbank.
Completem amb el Sabadell, que ha de visitar el Màlaga diumenge. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes. Hoy el grupo se ha ejercitado nuevamente en el centro de alto rendimiento de San Cuat, preparando el complicado y determinante duelo contra el Málaga. Grego Sierra y Álvaro Vázquez llegan con lo justo y serán duda hasta último momento, mientras que Pedro Capó, Alex Koch y Néstor Quirol continúan con sus recuperaciones. Como ya aseguraba el portero Ian Mackay, el Sabadell tendrá que ir a por la victoria para así poder salir de la zona del descenso y comenzar a asegurarse la permanencia. Mañana el director técnico Antonio Hidalgo pasará por rueda de prensa y resolverá algunas dudas previas al partido del próximo domingo en Andalucía.
Gràcies, Naza. I una més de futbol. Silvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Tenim el Barça en peu i mig, per no dir pràcticament els dos, als quarts de final de la Champions, després de golejar ahir 4-0 al Fortuna Danés.
Exactament, es va imposar amb aquest 4-0, amb hat-trick de Jennifer Hermoso i un d'Alexia, i amb 3 assistències de Graham Hansen. Les blaugranes han pogut marcar algun gol més, però ho va evitar la portera del Fortuna, Johansen. El partit de tornada es disputarà dimecres vinent a Terres Daneses, en mig d'un partit de Lliga contra el Santa Teresa Badajoz dissabte. Jennifer Hermoso, amb aquest hat-trick, continua ampliant el rècord de màxima golejadora que el Barça femení, porta 139 gols en 171 partits, i després del partit feia una valoració positiva i amb autocrítica.
Creo que vamos con un margen bastante bueno y también lo que creo que también tenemos que mejorar en muchos aspectos del juego. Y En ciertas partes del partido se nos ha trabado un poquito el balón, los últimos pases, y creo que podemos seguir trabajando para que en la vuelta pues finiquitar el pase.
Es manté la màgia d'aquest equip amb el Johan Cruyff. 25 victòries en 25 partits. Només falta que pugui tornar al públic.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
10 minuts i arribarem a les 4. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos de acuerdo en que no son 4 millones de parados?
Pues desgraciadamente sí, estamos de acuerdo. Nos pasamos de los 5 millones y medio, tenemos 900.000 en ERTE.
¿Cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades?
Lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo, síntomas y órganos afectados.
Sería ese dolor crónico generalizado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores vinos de Francia. A su izquierda, las salchichas de Alemania. Y allí auténticas salchichas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
Ara parlem de bàsquet a Esports Cope. Albert, que ja tenim aquí a Pau Gasol. Avui dia per proves mèdiques, no?
Sí, segon dia de Pau Gasol a Barcelona. El primer sencer, i com tu dius, un dijous que està aprofitant al màxim per passar proves mèdiques privades, perquè hi ha algunes coses de l'arribada de Pau Gasol que no acabem d'entendre. La no presència del Barcelona en l'arribada de Pau, és cert que va voler el seu equip gestionar la seva arribada, que després el Barça comuniqués que demà passa revisió mèdica, que Pau en les primeres declaracions a Barcelona, ara el sentirem, digués que dijous ja passava proves mèdiques, amb el maletís del Barça, que són proves privades. Vaja, que Pau avui passa revisió per saber com està després de 2 anys sense jugar, de l'estat físic i sobretot de la lesió al peu esquerre. Full de ruta de Pau. Demà, insisteixo, revisió mèdica amb el club. A la nit estarà al Palau, perquè tenim un més que interessant Barça-Bascònia d'Eurolliga. Veurem si a la llotja o al costat de la banqueta, perquè està inscrit a l'Eurolliga. I la presentació de Pau Gasol com a nou jugador del Barça s'ha sortit amb la seva, potser és el més normal, després de les eleccions, a finals de la setmana vinent. Primeres paraules de Pau ja a Barcelona.
Ganes de mica en mica doncs, anar progressant i anar incorporant a la dinàmica del club, de l'equip, i seguir progressant amb el procés que porto i amb ganes i amb il·lusió de fer les coses molt bé. Té totes les opcions de poder optar i lluitar pels dos títols que queden, no? Que són els més importants, que són la Lliga i la Lliga. Amb ganes de poder complementar i aportar el que pugui a l'equip.
I sobretot, insistim, molta prudència i molta calma per allò de quan veurem a Pau Gasol novament jugant a bàsquet i amb la samarreta al 16 del Futbol Club Barcelona. Calma.
Molt bé, aquí veurem ja jugar avui, Copa de la Reina, València, Saloni i Girona, Albert.
Sí, a la Fonteta, més obre competició, l'Espar Uni Girona, que recordo és un dels favorits, és l'actual subcampió, s'enfronta 2:15 de la tarda al Movistar Estudiantes. Sentim-la allà a Palau.
És una final i no té res a veure els partits de Lliga que els partits de Copa, perquè si perds te'n vas a casa, per tant les característiques són diferents i Estudiantes és un equip que ens ha posat amb molts problemes, ho vam veure aquí a casa, tot i que allà a casa seva vam fer un molt bon partit, per tant, doncs molt preparades perquè no serà un rival fàcil.
6:15 de la tarda, aquest Espar Uni Girona davant el Movistar Estudiantes, i tindrem allò del clàssic o la final anticipada si l'Espar Uni Girona passa, i també ho fa Perfumeries Avenida, que juga avui davant Duran Maquinària Encino, conjunt gallec, conjunt de Lugo. Tots els partits d'aquesta Copa de la Reina es poden seguir a través de Teledeporte, i ja a Batllori, lesió important al Joventut de Badalona. Demetrius Jackson, base de la penya, entre 6 i 8 setmanes de baixa per un trencament muscular de l'abductor de la cama dreta.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Adéu.
Ara parlem d'handbol amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Bajuri? Bona tarda.
Que el Barça ha tancat la fase de grups de la Champions amb rècord de la competició. Ha guanyat els 14 partits que ha disputat.
Sí, con la victoria 42-34 contra el Zaporoye ucraniano, el Barça se convierte en el primer equipo que gana todos los partidos de la fase de grupos bajo este formato de competición, es decir, 14 victorias en 14 partidos. Anteriormente, otros equipos, de entre ellos el propio Barça, habían logrado el pleno, pero con la salvedad de que se jugaban 4 grupos de 6 equipos, es decir, se disputaban menos encuentros y quizá era más fácil hacer este pleno. El PSG francés también lo había conseguido bajo este formato. El récord, sin embargo, no parece tener importancia para el técnico Xavi Pascual, al que le molesta más tener que jugar los octavos contra el Everul noruego, último clasificado del otro grupo. La EHF modificó la normativa por el COVID y evitó de esta forma que el Barça se classificara directament per als quarts de final.
Probablement quan vam començar la temporada, si ens ho diuen, no, diríem que és impossible en el grup que hem estat, però les circumstàncies ens han donat així. Malauradament no ens serveix per treure'ns els dos partits de sobre, sinó que haurem de jugar dos partits, en aquest cas contra Elverum, d'octaus de final, i que ens haurem de preparar i readaptar una miqueta tot el que teníem en el pla per endavant, però ara mateix el 14 de 14 no ens servirà de res i si ens quedem fora els octaus de final.
Así las cosas, en esos octavos de final de la Champions, Barça-Zaporoye, ida 31 de marzo en Noruega, la vuelta el 8 de abril en el Palau. Esto no para, además, Bajuri, porque el Madrid fase final a partir de mañana de la Copa del Rey, a las 8 Barça-Logroño y antes a las 5:30 Granollers-Puente Genil.
Demà ho expliquem. Gràcies, Juan.
Vagi bé.
Gil, bona tarda.
Què hi ha, Bajuri? Bona tarda.
Que comencen els europeus d'atletisme en pista coberta a Polònia.
A una ciutat que es diu Torun i que serà els propers 4 dies l'epicentre de l'atletisme continental amb aquest europeu indoor, on, recordem, no hi ha principals figures de l'atletisme espanyol, com ara Orlando Ortega, com ara Bruno Hortelano, però 36 atletes intentaran repetir com a mínim el que es va fer ara fa 2 anys a Glasgow, 6 medalles. En la jornada d'avui, trobant a faltar Eusebio Cáceres, baixa d'última hora a la longitud, 2 atletes del Futbol Club Barcelona, Marta García i Blanca Fernández, a les semifinals del 3.000. També, atenció, en el 1.500 a Jesús Gómez, Ignacio Fontes i Abderramán El Kiami, i Belén Tomil a la qualificatòria sense gaire opcions en el pes femení. Per la jornada de demà, atenció a l'entrada en competició de Maria Vicente, la pentatleta, l'atleta del Nike Running, la noia de l'Hospitalet, que sens dubte, pel que fa a l'interès català, doncs serà bona part de l'atenció en aquesta jornada de demà divendres a Torun.
Doncs tu remates això, Gil.
Doncs jo remataré això amb una decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que desestima un recurs del Barça. Vaja, clar i català. El Barça, el Madrid, l'Atlètic de Bilbao i Osasuna hauran de tornar a l'estat espanyol unes quantitats que els hi van donar l'estat en el seu moment i que ara la Unió Europea considera ajuts d'estat. El tipus impositiu els hi pujarà del 25 al 30%. I atenció, se ha roto Mariano al Madrid. Lesió a l'obturador extern de la cama esquerra, 10 dies de baixa, Benzema avui no ha fet grup. Ara mateix, Zidane no té davanter per jugar al derbi contra l'Atlético de Madrid.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi bé. Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça us preguntem avui qui va ser l'home clau de la remuntada d'ahir davant del Sevilla. Aposteu la gran majoria per Ter Stegen, 58%, per Piqué, el 16%, per Dembélé, el 3%, i per Ronald Koeman, pel míster, el 23%. En clau espanyol, la pregunta és qui punxarà en aquesta jornada del cap de setmana. Creieu que l'Espanyol, el 7%, que el Mallorca, el 15%, que l'Almeria, que juga contra el Girona, al 44%, i que cap dels tres al 35%. Us recordo que avui tenim tiempo de juego a partir de 9:15 amb el Llevant Atlètic Club de Copa, i a partir de 12:15 arrenca, com cada dia, el partidazo amb Juanma Castaño. Avui amb entrevistes als tres candidats a la presidència del Barça. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.